Els dilluns a les 5 de la tarda, poció de felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 131. Avui us parlaré de les lliçons de la vida, segona part. Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions a Maria Antònia Margarit i també al tècnic amb so, a Jesús Sánchez. Aquest programa de ràdio està dedicat a aquelles persones que busquen donar un sentit a la seva vida, que no es conformen en tan sols passar per aquest món sense deixar-hi un llegat positiu, a aquelles persones que cerquen el despertar de la seva consciència, perquè saben que fins que no siguin conscients no podran fer cap canvi. I fins que no siguin conscients de que la seva ment està plena de ferides i d'avaria emocional, no despertaran ni guariran i continuaran patint. Començaré el programa d'avui explicant-vos una llegenda molt bonica. Potser ja la coneixeu, però us la voldria compartir, perquè se'n fa molt adient per recordar-la en aquests dies que estem vivint tots. Bé, sense més preàmbuls, escolteu la llegenda de l'ave Fènix. El Fènix era una au meravellosament vella, que vivia al paradís, juntament amb el primer home i la primera dona, els quals seguia a tot arreu. Quan Adam i Eva van ser expulsats del paradís, un àngel, portador d'una espasa de foc, va ser designat per cuidar les portes del paradís i impedir que la parella pogués tornar a l'Eden. Empès per l'amor i la lleialtat, l'au Fènix va intentar impedir que les portes es tanquessin definitivament pels seus amics. Llavors, una espurna de foc va saltar de l'espasa de l'àngel guardià i el vell plomatge de l'au es va encendre, acabant amb la seva vida en una flamarada multicolor. Potser, com un premi per haver estat l'única bèstia que s'havia negat a provar el fruit prohibit, o potser perquè era injust que en un acte d'amor acabés en una mort així, el cas és que tots els àngels van estar d'acord en concedir-li a l'au Fènix diversos dons, com ara el de sanar les ferides d'altres sers vius amb les llàgrimes i també el do de la vida eterna. La seva immortalitat es manifestava en la seva eterna capacitat de tornar a la vida, ressorgint d'entre les seves cendres. Segons la llegenda, quan li arribava l'hora de morir, l'au Fènix feia un niu d'espècies i d'herbes aromàtiques i posava en ell un únic ou. Després de covar-lo durant alguns dies, una nit, al caure el sol, el fènix cremava espontàniament, cremant-se per complet i reduint-se a cendres. Gràcies a la calor de les flames, s'acabava de covar l'ou i a l'alba la closca es trencava, ressorgint d'entre les restes que encara fumejaven l'au fènix. No era pas un altre au, era el mateix fènix, sempre únic i etern, encara que sempre més jove i fort que abans de morir, i sempre més savi, perquè tenia més la virtut de recordar-ho tot el que havia après en la seva vida interior. Certament, el mite de l'au Fènix existeix en gairebé totes les cultures ancestrals, i no només en les més antigues tradicions sagrades d'Orient, egipcis, hebreus, sumeris i xinesos, sinó que també en els mites i llegendes del Nou Món, maies, asteques, inques i maputxes. tenen també equivalents similars. En gairebé totes les latituds és un animal de bon auguri, garantint la vida i l'etern creixement de la raça. A la Xina és una part molt important de la cultura tradicional. Allà es descriu clàssicament com un enorme ocell, amb cap de serp, cos de tortuga, ales de drac, bec d'àguila i cua de peix, representat per alguns dels 5 dons més virtuosos: justícia, fiabilitat, coratge, compassió i humilitat. A tots els que ens agraden els contes, sabem que quan una història està tan present al llarg de la geografia i de la història, no pot significar més que una necessitat universal i compartida, un ensenyament o un aprenentatge que ha de passar-se de generació en generació. Aquest ensenyament, que és a l'aprendre dels fracassos i tornar a intentar el que no es va aconseguir, és també un ensenyament que ens dona l'experiència i el poder de créixer en l'adversitat. Aquest missatge és el que ha anat passant de generació en generació des dels nostres avantpassats. És aquest missatge central el que avui podríem definir com un elogi a la resiliència. I avui potser, més que mai, cal recordar que hi ha una etapa de la vida en la que has de renéixer, així que aixeca't i emprèn el vol. Hi ha un poema molt bonic de Bert Hellinger que ens dona una idea bastant clara de lo que és la vida. Diu així: la vida et decep al deixar de viure amb il·lusions i veure la realitat. La vida destrueix tot el superflu fins que només queda l'important. La vida no et deixarà sol, així que deixa de culpar i accepta-ho tot com és. La vida et traurà el que tens fins que deixis de queixar-te i comencis a donar gràcies. La vida et permet caure una vegada i una altra fins que et decideixis a prendre la lliçó. La vida et treu del camí i et mostra una cruïlla fins que deixes de voler-ho controlar tot i flueixes com un riu. La vida et va posant els teus enemics en el camí fins que deixes de reaccionar. La vida et farà por i t'espantarà tantes vegades com sigui necessari, fins que perdis la por i recuperis la teva fe. La vida t'allunya de les persones que estimes, fins que te n'adones que no som aquest cos, sinó que som l'ànima que conté. La vida se n'enriu de tu, una i una altra vegada, fins que deixes de prendre-t'ho tot tan seriosament i rius de tu mateix. La vida et trenca en tantes parts com es necessiti, perquè la llum et penetri. La vida et confondrà amb els rebels fins que deixes d'intentar-los controlar. La vida et repeteix el mateix missatge, si cal, amb crits i bufetades, fins que al final l'escoltes. La vida t'envia llampecs i tempestes per despertar-te. La vida t'humilla i de vegades et derrota un cop i un altre, fins que decideixes deixar morir el teu ego. La vida et nega béns i grandesa fins que deixes de voler béns i grandeses i comences a servir. La vida et talla les teves ales i et poda les teves arrels fins que no necessitis ni ales ni arrels, sinó que només desapareixis i volis. La vida et nega els miracles fins que comprens que tot és un miracle. La vida escurça el teu temps de manera que t'afanyes a aprendre a viure. La vida et ridiculitza fins que et converteixes en res. Ningú es converteix en tot. La vida no et dona el que vols, sinó el que necessites per evolucionar. La vida et fa mal i et turmenta fins que deixes anar els teus capricis i les teves enrabiades i gaudeixes respirant. La vida amaga els teus tresors fins que aprens a sortir a la vida per recollir-los. La vida et nega a Déu fins que el vegis en tothom i en tot. La vida et desperta, et poda, et trenca, et decep. Però creu-me, això és perquè la teva millor versió de tu es manifesti, fins que només l'amor romangui en tu. Bé, després d'aquest poema i al mateix temps de la reflexió sobre la vida, anem a escoltar una bonica cançó que en Jesús Sánchez ens ha seleccionat per aquest programa d'avui.
Amor, ja deixi-ho.
Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. Molts cops es recorre a les paràboles per explicar unes veritats que potser explicades no es recordarien o no tindrien el mateix efecte. La paràbola designa, doncs, una forma literària que consisteix en un relat figurat, del qual, per analogia o semblança, es deriva un ensenyament relatiu a un tema que no és l'explícit. És, en essència, un relat simbòlic o una comparació basada en una observació versemblant. La paràbola de la casa sense amo ens parla d'una família composta per una mare, un pare i el seu fill de 9 anys. Els tres vivien en una bonica casa en la qual, afortunadament, mai faltava res. Tant el pare com la mare s'encarregaven de que fos així. Els dos treballaven i això els permetia viure amb certa comoditat. El nen era obedient i es destacava a l'escola. Totes les tardes, la mainadera el recollia a l'hora de la sortida. Després el portava a casa, a on l'esperava un suculent dinar. La mare deixava instruccions molt precises perquè el nen sempre mengés aliments sans i nutritius. A la tarda, tant el pare com la mare trucaven a casa per interessar-se pel dia del seu fill. Feien això perquè en moltes ocasions, quan tornaven a casa, el nen ja estava adormit. Així, aquesta era una manera de mantenir el contacte amb el seu fill. La paràbola de la casa sense amo ens explica que el nen se sentia agraït, però també sol. Un dia qualsevol, la mare va arribar del seu treball i va veure que el seu petit l'esperava despert. Ella es va mostrar sorpresa. Ja era molt tard. Li havia passat alguna cosa? Estava malalt? La dona es va angoixar i el va interrogar. El nen li va demanar que es tranquil·litzés. Simplement estava esperant-la perquè volia fer-li una pregunta. Conta la paràbola de la casa sense amo que la mare es va seure al costat del noi i es va disposar a escoltar-lo atentament. El nen llavors li va preguntar: «Quant guanyes per hora en el teu treball?» La dona es va sentir confosa. No esperava semblant pregunta. Abans de respondre, li va preguntar: «Per què vols saber això? Necessites alguna cosa? Vols alguna cosa?» El noi va contestar que simplement volia saber la xifra exacta. Encara desconcertada, la dona va respondre: «Puc arribar a guanyar 100 euros en una hora». El noi es va mostrar satisfet. Es va acomiadar de la seva mare i se'n va anar a dormir. La dona es va quedar cavilosa. Va pensar que aquesta pregunta era una senyal de que alguna cosa anava malament. No li trobava sentit a la pregunta del petit. Volia demanar-li alguna cosa i no s'atrevia? Tenia algun problema de diners? Quan va arribar el pare, li va comentar. I tots dos van acordar estar atents. Durant els 2 mesos següents, no va passar res de nou. Els pares van pensar que la pregunta havia respost només a la seva curiositat. No obstant això, una nit, que el pare va arribar tard, com de costum, el noi va sortir de la seva habitació i va anar a la seva trobada. L'estava esperant. El pare es va sorprendre. Li havia passat alguna cosa? Tenia algun problema? El nen, novament, li va assenyalar que només volia fer una pregunta. «Quant guanyes per hora?» li va dir. L'home automàticament va respondre: «Guanyo 100 euros». Després de pensar per uns segons, la seva expressió va canviar. «Què penses?» li va dir el pare al noi, però aquest va guardar silenci. «Digue'm d'una vegada què és el que vols demanar?» li va indicar el pare, una mica molest. «Res, res, res», va contestar el noi, una mica espantat. Segons la paràbola de la casa sense amo, el pare va trucar a la mainadera. Volia saber si havia notat alguna cosa estranya en el comportament del noi. Ella li va dir que no. Potser l'única cosa diferent era que el petit anava totes les tardes a la casa d'un dels seus amics, però sempre tornava en un parell d'hores. El pare va sospitar que el seu fill estava ocultant alguna cosa. Per això, proposant les tasques de la feina, va treure un parell d'hores per vigilar de lluny el seu fill. Volia saber perquè anava totes les tardes a casa del seu amic. Com tots els dies, el noi va sortir i es va dirigir a la casa del seu amic. Va observar com el noi dedicava el seu temps a rentar el cotxe i escurçar la gespa. Després va tornar a casa seva. Quan el pare va arribar a casa, li va preguntar què era el que estava passant, per què anava a treballar a la casa del seu amic, què era aquest assumpte de diners en el qual estava embolicat. Al veure sorprès, el noi va confessar. Treballava perquè volia aconseguir diners. Ja he aconseguit 200 euros, va dir. Ja podré pagar-li a la mare perquè estigui 2 hores amb mi. Ara només em falta aconseguir 300 euros per pagar-te també a tu. La paràbola de la casa sense amo va ser una gran lliçó per a aquells pares. I crec jo que també per a molts altres pares que l'escoltin. I és que hem de valorar les coses que realment tenen valor. Ens fan creure que tot és valuós, i tot lo valuós és el luxe, el cotxe, la roba de marca, una gran casa, tot lo exclusiu, tot allò que ens semblava inabastable. I ara ens n'adonem que lo valuós eren aquestes petites coses que no sabíem valorar quan les teníem. Per exemple, el poder sortir lliurement allà on sigui, la convivència amb familiars i amics, el poder veure les persones que estimem sense por ni risc d'un contagi, tant al treball com a la salut. Si potser ara aprendrem a valorar tot allò que donàvem per descomptat, tot allò que fèiem i dèiem, però que no érem conscients del valor que tenia. Aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al Desenvolupament Personal, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindrem formades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-65-7712, a on us atendran. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al Desenvolupament Personal, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem, tant en Jesús Sánchez com jo, Maria Antònia Margarit, que passeu una setmana força feliç. Ens acomiadem. Fins la setmana vinent.